Molt bones a tothom, bones mosseguis, benvinguts a Mossega la Poma, un podcast de tecnologia, ciència, últimament també de política, en català, des del 2007 donant la tabarra, i avui espera, vaig a presentar-lo ja. Avui és el, per cert, episodi 653, ho dic ja perquè si no després no m'ho deixaran dir, i de moment té el títol Estat versus Corporate, o fet versus corporacions.
Batalla amb xurros de piscina.
M'ha agradat molt que has dit que algú ha de portar la xocolata desfeta i no sé què més.
Jo, si jo estic amb els xurros i els nerfs, algú que porti els croissants i la xocolata i el cacauat o el que sigui,
exacte.
No?
Cap problema.
Tenim en Dani, que ja ha tornat de Cracòvia.
Sí, exacte.
Li ha pogut fer besitos al Rico.
Molts besitos al Rico.
I ja està aquí content. I avui tenim en Redordí, en David. Benvingut.
Ben trobats.
Sí, hòstia, molt content. Tio. Teníem allà pendent de xerrar des del tema de les elèctriques, te'n recordes? Que teníem allà en el Tudo.
Correcte, però jo vaig dir que hi havia gent molt més interessant que jo per parlar del tema i va fer molt bé convidant el Xavier i el Tretà, sí. Que no recordo com es deia.
Però tu també... sempre t'hem... Sí, t'hem fotut molta canya com oient, ¿vale? Perquè tu també ens la fas, és un luxe tenir oients així, però va de la mà del carinyo que et tenim, o sigui que perfecte.
Una cosa, Tomàs, a mi m'agradaria comentar una cosa, que durant aquesta setmana hi ha hagut un debat molt interessant, però és precisament aquesta part.
Perdona, ve arrel de l'episodi de la setmana anterior.
El programa de la setmana passada vaig fer un rant important, però la gràcia és que en el grup de Mossega la Poma de Telegram es debat i es rebaten els arguments i es donen arguments i s'expliquen les coses, la gent es posiciona, la gent diu el que no hi ha dir això és així perquè ho dic jo o suposar l'autoritat o ad nominem, és a dir, anem a debatre i anem a explicar coses, explicar els arguments, i pràcticament totes les intervencions de tothom ha sigut aduint els arguments. És a dir, que de vegades els arguments l'altre no li
mai
ressonen, però...
Que jo recordi molt, potser és una cosa anecdòtica, mira que hem debatit coses a Mossega la Poma des del 2007 donant pel sac, ¿vale? Mai hem fet un atac ad hominem, mai, sempre hem parlat de les coses alguna vegada, però molt poques.
Quan el procés es va escalfar la cosa una miqueta, sí. Una miqueta massa.
Bueno, a tu és molt difícil.
Vam apartar el procés amb un subgrup,
sí,
no?
Sí,
al final sí, precisament perquè la cosa va escalar molt.
Els vam apartar i diuen, mateu-vos aquí. I,
amb en David és difícil no anar dominant, però bueno, encara ho salvarem, això. Bueno, no, és broma. No, però sí que això va en benefici dels oients del podcast. Vale, a tots vosaltres com oients, es parla molt bé de vosaltres. Bueno, avui sí que no tinc guió, o sigui, ni tan sols he obert en les notes del Mac, he obert, sempre ho faig, un nou document que posi programa 253. Ni ho he fet, perquè ja em temia el pitjor. I o sigui que... Rudo, recupera tu si vols i nosaltres... Bueno, no sé si el Dani vol dir... Sí, recordeu que nosaltres tenim... O sigui, això, Mossega la Poma, però després tenim un subserial, ¿vale? Que és el Dani i el senyor de màrqueting, que ara fa dies... Que estàs en mute, Ludo. Que ara fa dies que no sabem res. I ens hem de posar una mica al dia, tio, abans que entrem en guerra.
Sí, això jo crec que és de màxim interès nacional. Què fa el director de màrqueting?
Bé, puc dir una cosa que no puc dir al podcast perquè em va estar preguntant... Ostres, tu...
Estàs en directe, t'ho dic, que ho sàpigues. Però bueno, digues, tira.
Que em va preguntar, tens un podcast, no? Diu, sí. I què, de què parles, jo, de coses de Suècia? I vaig pensar, no diguis molt de parlis perquè... Encara que ell no entén el català ni el castellà, però sí que existeix una cosa que es diu intel·ligència artificial que pot enviar l'àudio i tradueix-me al suec. Per això ho comentaré aquí una cosa que va comentar a Cracòvia. Vam tenir una petita jornada de feedback. Com donar el feedback.
T'has mutejat, Dani.
Ai. No, perdona, l'he mutejat, anava a mutejar-me a mi i l'he mutejat amb ell. Torna, no, estaves parlant del feedback, Dani.
Doncs això, havíem de dir com ens sentim quan algú ens dona ens dona feedback, però feedback negatiu, és a dir, una cosa que hem fet malament. I va començar ell, la conversa, i va dir, jo, a mi, quan em donen un feedback, em sento atacat, em sento que m'ataquen a la persona. M'ataquen a mi i em sento ofès.
Fes-t'ho mirar.
I clar, jo i una altra companya que vam estar parlant d'aquest senyor hores abans, ens vam mirar com, mira, ja hem detectat d'on ve. Parlant amb la directora del Departament de Recursos Humans, li vaig comentar i em va dir, doncs mira, és una cosa que ha de treballar. Que ha de treballar.
Que faci alguna cosa.
Sí, sí.
Que no fos res.
Però una cosa, o sigui, el feedback és essencial. O sigui, que algú t'agafi i et digui el que has dit no m'agrada, no estic d'acord amb tu, crec que estàs equivocat. O sigui, és essencial per poder agafar i tindre algun tipus de funció de realitat per corregir i ajustar la manera en què tu treballes. O sigui, és imprescindible si tu tens intenció de millorar. Però si tu creus que ets el millor del món i estàs encantat d'haver-te conegut, doncs no necessites feedback per res.
Digues, David.
I especialment en aquest entorn laboral que requereix aprendre cada dia. Jo us dic una cosa, jo vaig ser àrbitre de futbol 4 anys, em van insultar tot el que em podien insultar ja, em van dir tot el que m'havien de dir ja, i vaig aprendre que les coses no s'han d'aprendre personalment. Jo, qualsevol persona que té una posició de gestió, jo la faria estar en una temporada, però 3-4 partidets, anar a xular un partidets de nens i tal, i els pares al costat i de més, i et garanteixo que el nivell de resiliència que agafes és demencial, eh?
Brutal, sí, sí. Acabo d'adonar-me'n que quan he posat la falca... Heu sentit vosaltres la falca de l'inici del programa?
No.
Vale, i els oients tampoc, perquè estava en preview en lloc de live. Per tant, deixeu-me un moment, deixeu-me fer un stop. Aquest programa serà especial perquè posarem la falca d'inici del programa després de 7 minuts i 20 segons. O sigui,
clar que allà... sí, home. Fot-li.
Si ja ho ha trencat el David, ho acabem de trencar tots. Vinga, ara.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
I com estàveu en mute abans, quan hem començat, no m'heu avisat, cabrons. Vull dir que fatal.
Tu sabràs què fas, tio.
Sí, sí, jo no sé. Al Riverside. Bueno, i jo, que no l'acabo de controlar. Hi ha un tema, perdoneu, això, Dani, reflexa, o sigui, el no acceptar el feedback, que pot ser un feedback positiu o pot ser un feedback de crítics, dona mostres d'un petit complex d'inferioritat, de no estar segur, d'inseguretat, sobretot més que complex d'inferioritat, d'inseguretat. Sí. Molta gent, sobretot els homes, tenim tendència a sobrepassar aquesta baixa autoestima amb, no diria amb violència,
cotxes
però sí amb contundència, amb certa contundència, sí, sí. O lluitar amb...
Lluitant amb xurros de piscina.
Amb xurros de piscina, sí.
Lluitant
sí.
amb xurros de piscina sí, sí. és...
Bueno, Ludo, recupera'ns una mica el debat de la setmana passada i deixem intervenir el David, que anava a posar... O sigui, que
a veure, tot arrenca quan jo vaig fer un atac absolutament desfrenat contra la idea del Pedro Sánchez d'agafar i de prohibir l'accés en els menors de 16 anys a xarxes socials. Aquest atac jo el faig esgrivint dos arguments. Un és un argument feble i és més aviat personal, que seria el dir, escolta, la responsabilitat dels pares no és la responsabilitat de l'Estat. Diguéssim, des del Tractat de Westfàlia, on es crea l'Estat modern, vale? Cada vegada l'Estat va tenint més i més i més i més atribucions. En un país com Espanya, doncs tenim, doncs que per exemple estem obligats a portar els nens a l'escola, perquè si no, de fet, si un nen no va a l'escola, doncs al final un assistent social pot fer una intervenció i et pren la custòdia dels fills, com moltes altres situacions que pot haver, com comentava en David. I aquest és una afrenta, jo dic, prou de control, sinó hem de donar una mica de responsabilitat a les famílies, perquè l'Estat porta 300 anys prenent la responsabilitat en els fills i s'està fent responsable massa pels estats i ja n'hi ha prou. Vale? O sigui, a l'escola, la direcció de l'escola diu que els nens no poden portar mòbil, em sembla perfecte. Estan a l'escola, te'ls he portat, els tens 5 hores, 6 hores cada dia, tu mateix, fes el que tu creus que has de fer a casa meva, a dintre a casa meva, l'Estat no ha de decidir el que estic fent. Aquesta és una. La segona part, que és l'argument fort i és on, diguéssim, és on trauré el xurro i la pistola Nerf, i fins i tot globus d'aigua, ja, en plan dir, i compte, que anem amb globus d'aigua, seria dir, a veure, l'única forma d'implementar això, l'única forma d'implementar és a través de donar un token, donar tokens en els adults perquè puguin entrar a llocs de majors de 16 anys.
Això és el que es deia abans un passaport, eh? Això ho deia en Dani, que es fa a Suècia.
És clar, el que es fa a Suècia, però llavors, clar, evidentment, això és el que té, té una cosa, és a dir, primer de tot,
qui et dona el token?
El token te l'ha de donar l'Estat, i per tant, si l'Elon Musk o el Mark Zuckerberg o el Jeff Bezos o el senyor Larry Page i el Sundar Pichai no saben qui ets, cosa que em sembla molt bona, el tema de la pseudonimitat, per exemple, que tenim a Reddit, tu vas, per exemple, a Mastodon o vas a Reddit i a la cultura, per exemple, a Reddit és de pseudonimitat, ningú firma. A Twitter hi ha gent que no firma i hi ha gent que firma. La gent que no firma ja sabem que pot ser un bot o pot ser algun actor estrany. No sé, hi ha una persona que ja fa molt de karma. Però, per exemple, a Reddit som pseudònims. Em sembla fantàstic. Vale? Doncs la idea és dir, jo a partir d'ara, per poder entrar a grups Not Safe for Work de Reddit, doncs tindré que agafar i tenir un token de major de 16 anys. Amb la qual Reddit potser no sap qui sóc jo perquè el meu token és anònim, però el govern sí que sap que el meu token me l'ha donat a mi. I això és com el DNI, és una mesura feixista. És una manera perquè el govern sàpiga exactament el que fa tothom. I això és el primer pas per implantar els controls socials que s'estan fotent a Xina. Vale? Que per entendre'ns és aquell episodi de Black Mirror, on tot era de color pastel. I a més, el tema és, no és que sigui una cosa que ara ens intenten colar amb els nens, és que porten dècades fent-ho, demanant portes traceres, demanant formes de desencriptar les coses, volen llegir l'iCloud, volen llegir el mail, volen llegir-ho tot. Han fotut, van agafar i van capturar en el Pavel Durov, que no li agraden a en Tomàs, però el van agafar i el van capturar perquè no poden llegir els missatges de Telegram perquè està encriptat. Llavors, dic, aquestes dues
no m'agrada perquè és un pintes.
És un pintes, no et cau bé, però no et cau bé. Però pel que el van agafar a la presó a França, és, a mi no em cau bé el govern francès quan agafa un tio que simplement ens dona un canal on podem comunicar-nos de forma privada.
No té res a veure que no em caigui bé perquè no valori certes coses que hagi pogut fer. Bueno, la idea és que fessis aquesta introducció.
Llavors, aquest era el meu punt. Aquests són els meus dos punts. Llavors n'hi ha un que és feble, vale? I l'altre és fort. És dir, compte, el tema de la privacitat a internet... El tema de privacitat d'internet, el tema de que ens donin criptografia robusta és una cosa que està atacat contínuament, setmana rere setmana, en el Parlament Europeu, estan els activistes recollint firmes perquè volen agafar i passar lleis per cascar-nos la privacitat a internet i carregar-se la criptografia a internet. És una cosa contínua. Ho faran pels nens, ho faran per els ossos polars, ho faran per el que sigui. I, evidentment, pel terrorisme. David, tu mateix.
Comencem. A veure, primer, l'argument feble.
S'estava preparant.
L'argument feble, com bé dius. Ho he posat al grup, però tothom no el llegeix. El Plató ja parlava d'això, no fa 300. Fa 2.000 anys que el Plató ja parlava a la República de que l'educació és massa important per deixar-la a mans dels pares, que és una responsabilitat de l'Estat per crear ciutadans complets i que compleixin amb el que l'Estat demana. Podem estar d'acord o no que l'Estat hagi de crear ciutadans, o els ciutadans creant l'Estat, això és un altre debat, però no és un argument, en la meva opinió, vàlid, perquè igual que prohibim que els nens fumin i els nens no poden fumar a casa teva, o els nens beguin, els nens no poden beure a casa teva, com a societat podem decidir que els nens no poden accedir a xarxes socials. Hi ha una quantitat de problemes associats amb mobbing, amb anorèxia, amb la penetració de l'extrema dreta que estem veient cada dia. Jo, a vegades, parles amb nois joves i dius, hòstia puta, què us estan explicant? Què esteu entenent? I quina poca feina s'està fent? ¿Vale? Que s'ha de fer més al col·le? Estic convençut. ¿Vale? Però aquest és un tema important. Punt 2 sobre aquest argument. Tothom no té la capacitat crítica. Estem pensant, i jo crec que tens especialment tu, Ludo, un viatge molt gros en relació amb la gent amb la que et relaciones. ¿Vale? Estàs plantejant un entorn de gent formada, educada i amb capacitat crítica. Que el tens a la universitat, que tens aquí al podcast, probablement al grup també, perquè en general tothom té una mirada crítica i una mirada interessant de la vida, però en general la gent és molt zote. La gent és un desastre. Tu ara vius a una casa, però jo tinc una mancomunitat i cada vegada que faig una reunió de la mancomunitat per decidir alguna cosa, perdo una ratllita més de confiança en la humanitat. ¿Vale? Però així de clar català. Vull dir, tothom no està preparat per prendre aquestes decisions. I, evidentment, la responsabilitat ha de ser d'algú, i en aquest cas ha de ser de l'Estat, perquè si no, si l'Estat permet que entri l'extrema dreta com està entrant, que entri Elon Musk com està entrant, fins als safareigs, tenim un problema, perquè ens destrueix la societat. Ens destrueix el model, i especialment a Europa la tenen al punt de mira. Tant Rússia com... A Xina se la fot, a Xina li és igual, però com als Estats Units. Ens volen destruir com a societat, perquè són la demostració de que un model així és possible. ¿Vale? Amb les seves avantatges i els seus inconvenients. No defensaré completament l'Estat, perquè ha fet moltes coses malament, és evident. Bueno, ningú pot defensar això. Però sí que és cert que és la millor cosa que hem pogut trobar i el millor ha funcionat del que hem pogut trobar amb l'equilibri llibertat-responsabilitat. ¿Vale? En aquest aspecte crec que estem bastant bé. Punt número dos, el tema de del passaporte. Estic convençut que hi ha mètodes per crear aquest tipus de sistema en què siguin anonimitzats. Com havíem parlat, una Europa que posa tantes normes a l'RGPD, encara que es compleixin totes estrictament, és veritat, també vas parlar fa temps de les companyies i tal, jo estic una empresa molt gran i us puc garantir que és un malson. La com que lança amb el tema de la Reglamento General de Protección de Datos és un malson i és una cosa que es pren en cada decisió que es pren sobre temes tecnològics, està present, ha d'estar una persona allà. ¿Vale? La llei existeix, es pot fer complir. Un superestat com la Unió Europea tan garantista, estic convençut que pot tenir mitjans per fer-ho anonimitzat. És veritat i al final és cert. ¿Vale? Els estats necessiten defensar-se i això és evident. I necessiten portes traseres, les necessiten. Com a ciutadans hem d'encarregar-nos que aquestes portes traseres no siguin excessives, no siguin abusives. ¿Vale? Però sí que és cert que s'ha de poder articular mitjançant ordre judicial, mitjançant que sí que pots trobar peinadors de la vida, ho sabem tots. ¿Vale? Però al final ens hem de defensar d'alguna manera. ¿Vale? Per tant, s'ha d'arribar a un compromís entre seguretat i el que és garantir que no ens destrueixen. Que al final és el problema que estem afrontant aquí, que ens volen destruir com a societat. Vale, i ara ja ha acabat el discurs, i ara acabem de xerrar.
Primer, deixem dir, a veure, Plató en els seus... Plató d'entrada no... quan es parla de Plató, la gent parla de Plató, moltes vegades diu, Plató va dir. I en realitat el que passa aquí és que Plató el que feia és que agafava una pregunta i la posava en un debat, ¿vale? Llavors, el fet de que de vegades s'assumeix que Plató deia una cosa era quan Plató posava en boca de Sòcrates una paraula. Però que hi havia un debat obert a sobre. I a més, no oblidem també que Sòcrates era un personatge que el seu modus operandi per assolir coneixement era la provocació. Vale, una miqueta jo sóc socràtic en aquest sentit, vale? Provoco molt i de vegades
una mica no, Ludo.
Bastant.
Tu ets
I
mega
torracollons, o sigui, ets de l'escola torracollona de socràtica, no? Sí, sí. Vale? És l'escola vikinga de Sòcrates, no? Però llavors, entenem que moltes vegades sedueix que Plató va dir, vale? Quan per simplement ho va posar en la boca de Sòcrates i s'assumeix que el punt de vista que defensava Plató era el de Sòcrates i no sempre era així. Per exemple, en el debat del Fedre, Plató està posant en boca de Sòcrates un atac contra la tecnologia de l'escriptura, dient que qui és capaç, si jo escric una cosa, estic transferent un coneixement sense la sabidoria necessària d'aplicar-lo. Una miqueta el que està dient David, que la gent és gilipolles. És a dir, estàs aportant un coneixement a gent que no té la sabidoria per aplicar-lo. ¿Vale? Però la ironia és que Plató això ho posa per escrit. Amb la qual cosa està posant en boca de Sòcrates un argument que ell clarament està en contra perquè està escrivint-ho.
Però és que Sòcrates no va escriure mai. El que sabem de
Exacte, no va escriure mai, però en qualsevol cas, quan parlem de Plató, sempre Plató va escriure aquests diàlegs on Sòcrates estava allà enmig fent de ludo, però bé. ¿Vale? Amb la qual cosa és el punt de vista i l'argument propi de Plató, és a dir, en aquest argument, en aquest, en el diàleg, quan Plató agafa i parla això, hi ha contraarguments en el que també escriu Plató. Vale? I si quan s'exposa i es citen i llavors busques la cita, és que Platón dijo algo, diu no, lo dijo Sócrates, lo confirmó Platón, les dues últimes gotes van al pantalón. Vale? Això és l'única cosa que sabem. Però tot hi ha un diàleg, i el que cal és llegir tot el diàleg i a partir d'aquí ponderar les coses que hi ha. Llavors, deixant de banda la part platònica, vale? Perquè és que a mi em molen aquestes coses. Llavors, el perill de la xarxa real, estic absolutament d'acord amb tu. És absolutament real. Problema. Matar mosques a canonades, no, a mi em sembla que prohibir és matar mosques a canonades. El problema està és, si nosaltres confonem Twitter amb la plaça pública, vale? Per exemple, el Facebook de l'any 2006 no tenia cap problema. Perquè en el Facebook de l'any 2006 tu rebies informació i veies les coses, les notificacions, en el teu mur de la gent a la que tu seguies. Quan jo estava a Twitter, vaig començar el 2009, 2008, 2009, seguies unes persones i veies el que hi havia. Què passa? Que a partir d'aquí comencen a haver-hi coses addicionals, doncs com són els algoritmes de recomanació, vale? Que les empreses tecnològiques van agafar i van començar a consensuar que s'havien de treure, diguéssim, el que era l'RSS feed o l'encarnació de l'RSS feed a dintre de la xarxa social per dedicar-los als algoritmes de recomanació. I llavors tenim fenòmens com el de Cambridge Analytica, on van agafar, van robar informació. Jo ho explico a classe, això cada any. Tenim unes transparències i uns vídeos que passem als alumnes. Escolta, es roba informació, es perfila les persones, amb la qual saps de quin peu van coixes, i llavors utilitzes els mecanismes que donen aquestes xarxes per fer publicitat de manera perfilada per poder agafar i influir determinades persones. Clar, per què no es prohibeix per què no prohibim la publicitat perfilada? Perquè l'aparició de l'extrema dreta segurament té més que veure que hi ha diners que venen directament de països de l'estranger, en general, igual que l'extrema esquerra, vale? Que no ens fa tanta nosa. A mi em fa nosa també l'extrema esquerra. A mi em fa nosa, les masses piquen, deia el meu pare. Diu el meu pare. Les masses piquen, em molesta l'extrema esquerra, em molesta l'extrema dreta, em molesta els extrems. Soc d'extrem centre. I quan hi han països exteriors que posen diners...
No hi ha extrem centre, Ludo.
Jo el tinc, si estic jo...
Perdona que tregui el comodín del públic. Exacte, no existeix. Però bueno,
és l'extrem centre és aquest, és el dit dels punquis.
No, el problema, Marc, és que estàs dient que no hem de matar mosques canonades. El problema és que potser estem en el punt que hem de fer servir les canonades.
No, però el problema està en que quan les coses posen a un punt on la canonada és necessària. I llavors, el que jo estic dient és, primer de tot, la canonada és una cosa que des dels estats europeus fa molts anys s'està perseguint. S'han intentat passar moltíssimes vegades lleis en els estats, prohibir criptografia robusta, demanar backdoors, sempre demanar la informació, i s'ha utilitzat el terrorisme i s'han utilitzat els nens. És la fórmula habitual. En comptes de anar al problema, és dir, el problema és WhatsApp, molt bé, anem a fiscalitzar. Vosaltres, senyors de WhatsApp, sou perfectament capaços de perfilar la gent i cliseu els adolescents de manera claríssima perquè els hi sabeu fer la publicitat. Per tant, us poso amb vosaltres la responsabilitat de dir que aquesta persona és un adolescent i tractar-lo segons les normatives de l'adolescent. Dani.
Això ho faran?
Obliga'ls.
Com?
Obliga'ls. A veure, després hi ha una altra cosa.
Però és que la gent que vota, tant li fa.
No, la gent que vota... La gent...
Només hem de pensar el PP tenint a un tipus que va estar en un vaixell amb un narcotraficant, és el més votat, i dius, quin país posa aquest personatge? I dius, no sé, jo ja tiro la tovallola.
Tranquil·lament, i les coses que puguis dir sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid o sobre l'antic president de València, i també podem parlar del Gal, i podem parlar de Filesa, i podem parlar tant. O sigui, és que són tots, però al final tot, és dir una cosa, és dir, per què el que hem de fer és que els ciutadans cedeixin la seva privacitat en un país com aquest? És que jo recordo de l'any 2017 episodis especials, jo parlant amb el president del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, on explicaven que la policia havia entrat a servidors de webs de coses en català. És a dir, compte, que com perdem la privacitat, que com certs drets... com certs drets de simplement de tindre anonimitat a la xarxa, de no tindre segons quines coses, ho perdem, que d'aquí 4 dies tenim a Vox al govern, tios. Vols que aquests senyors sàpiguen exactament, sense un ordre judicial, sàpiguen poder minar, aplicar data mining directament i entrenar models per saber qui és qui?
Però que això ja ho tenen ara. El problema és que ja ho poden fer ara. Bueno, amb el que ja ara mateix es pot fer.
Jo signo el meu nom quan estic online. Però
amb el profiling que es pot fer, es pot trobar això.
Exacte, però
fàcilment.
És el que dius. Però
el tema és que... el tema és que aquest profiling, o sigui, o no el volem, o si el volem per fer-lo servir per identificar els adolescents, tenim un altre problema.
No, però...
vale? O sigui, una de les dues coses, no podem fer les dues al mateix temps. Aleshores, a la meva opinió és molt més perillós tenir aquest poder en mans del senyor Musk o del senyor Zuckerberg o del Pavel Durov aquest, que, bueno, aquest mira el Telegram dentro de tot el que cabe, tampoc té massa perill, o sí, perquè hi ha gent que el farà servir per moltes coses, que no posar-ho en mans de l'Estat. Al final l'Estat, encara que sembli una cosa molt trillada, al final l'Estat el componen les persones que el voten. Vull dir, també és veritat, com us deia abans, tipus de confiança en general en la humanitat. Aleshores, una cosa compensa per l'altra, vale? Però...
Però, David, tinguem una miqueta de memòria. Durant la legislació del Rodríguez Zapatero es va aprovar una llei antiterrorista. Aquesta llei antiterrorista, quan 2 anys després es dissol la banda terrorista ETA i no hi ha hagut un atac terrorista a l'uso, con su bomba, amb les seves coses i tal, com va haver-hi el 2004 per Al-Qaeda i tot això. Des de llavors, aquesta llei s'hauria d'haver desactivat.
Sí, i
s'ha utilitzat cada any.
I l'Audiència Nacional, que es va crear pel terrorisme, es nega a dissoldre.
Digue-li en Valtònic, un rapper, un forner que fa raps i s'ha tingut que amagar a Brussel·les durant anys.
Estic completament d'acord, però això no vol dir que l'alternativa sigui millor.
No, però l'alternativa és, si tu li dones instruments de control a l'Estat, et dirà inicialment que és per un motiu i s'aplicarà per un altre. I això no ho pots evitar.
Però,
final... és a dir, fes una cosa que resolgui el problema que tu vols. O sigui, a més a més d'entrada és, si tu generes una legislació determinada, vale? Aquesta legislació jo t'asseguro que el que farà serà permetre que les xarxes socials existents, la d'en Zuckerberg, la del Musk, que no li agrada a ningú perquè tothom li té mania, tot aquest tipus de coses, aquestes xarxes socials, com que estan establertes, de cop i volta tindran una captura per regulació, perquè tindrem una regulació tan potent que cap nova xarxa social emergent podrà agafar i triomfar. Si tu vols agafar i resoldre els problemes de les xarxes socials, les solucions són altres. Si vols, les podem discutir. Però, d'entrada, és dir, la privacitat de les persones i la llibertat de les persones online s'ha de respectar. Una altra cosa que dius, hi ha un servei com Facebook on passen coses, fotem-hi una lupa enorme i fotem-los unes multes que t'hi cagues. Cada vegada que un nen rebi una informació radicalitzant, canya!
Però que part de la llei és això, també, part de la llei també és això, fer responsables els directius de les companyies.
No necessites que la persona vagi amb el DNI a la boca.
Està anant mal ping-pong i no em deixen parlar.
Digues, Tomàs.
Espera, que trec la mà. No, que està molt bé, que us estic seguint, és molt interessant. Dues coses. Una, jo tenia un professor, una de les persones... mira, en Sinner també el tenim per aquí. Mister, ara s'ha canviat el nom i posta Mr. Sinner Voz, i l'Andreu Guinart també està per aquí. Bona tarda als dos.
Hola,
dues
guapos.
Coses. Una de les persones que més em va influir a l'adolescència mentre estudiava el BUP i el COU va ser un professor d'història que em deia, si tu no ets d'extrema, extrema, extrema esquerra, és un puto fatge.
Vale? Segurament sí. Ell era d'extrema, extrema, esquerra.
No, era basc. Ho justificava dient, la tendència natural de la gent que té poder és conservar-lo. Per tant, sempre el poder bascula cap a la dreta, sempre tira cap allà perquè és la seva forma de conservar-se. Ell feia aquest argument. Per tant, la gent hem de fer força, hem de tirar la corda cap a l'altra banda. I més o menys anirem quedant pel mig per anar tirant. És el seu argument així tonto. Vale? Però feia pensar. Això una. Dos, el problema que tenim és que sobre el paper... els polítics els podem escollir cada 4 anys. I les corporacions i el que fan, no ho podem escollir. Vale? Jo en això li dono la raó a en David. Què ha passat si mirem una mica a la perspectiva històrica? que mani qui mani, les corporacions continuen fent el que els dona la gana, perquè són capaces de comprar el poder. A veure, mira el que està passant als Estats Units, que li regalen coses d'or al Trump.
És demencial.
És demencial. I a veure, i aquí també pot... Aquí dissimulem més, però per la porta de darrere passen moltes coses que no veiem. Al final, 1.000 milions o 500 milions de multa a Google no és res, perquè continuen fent el que els dona la gana. Igual que el Basc, igual que a totes les grans corporacions. Per tant, no veig la forma de controlar això. O sigui, no veig cap llum.
Em permets només, primer de tot, negar la major del teu professor. En el teu professor se li hauria de dir que estava fent una falàcia d'un maniqueisme extrem en el que bàsicament estàs dient que les dues opcions possibles són la dreta i l'esquerra. A principis del segle XX teníem una altra opció, que era...
Que ho deia en broma, eh?
No, però era...
I ell no era d'extrema
esquerra,
Però
hi ha un element, hi ha un element a dir, hi ha la dreta i l'esquerra, quan, per exemple, a principis del segle XX teníem l'anarquisme, que ja s'ho van fer i manegar per desprestigiar-lo absolutament com a opció, vale? Com amb els atemptats de l'Escala que va haver-hi i tot tipus de coses. Jo en aquest cas potser l'extrem centre seria una mica el punt anàrquic, que ja saps que tinc, i que seria amb el que viure, el que passa que tampoc tinc els referents intel·lectuals suficient com per defensar-lo com a tal. Però, dit això... El que s'ha de fer és dir, si el problema són les corporacions i la manipulació que es fan a les xarxes, ataquem el problema, no eliminem llibertats de les persones. Com es resol el problema? Llavors, jo aporto solucions. Aquestes solucions, qui les aporta? No són meves, són d'en Cory Doctorow, que és un escriptor de la Internet Frontier Foundation, que precisament defensen els drets a internet, els drets de les persones a internet, i és marxista com ell sol. Vale? Amb la qual cosa...
Deixeu-me anar compartint el que diuen els oients. En Sinner diu, l'experiència americana amb lleis extraordinàries per moments extraordinaris es converteixen en lleis eternes que mai es treuen. I això és el que està passant una mica amb el poder presidencial als Estats Units. I l'Andreu diu una altra cosa, que també té raó, diu, ai, 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 l'extrema esquerra també pot arribar al feixisme, i és així, i ha passat.
Són vasos comunicants.
I tenim un munt d'exemples, correcte.
Són vasos comunicants. Són vasos comunicants, perquè...
Totalment d'acord.
Vale, llegiu a Solzhenitsyn.
No sé si s'ha entès bé, perquè aquest pobre home, el professor, que ara segur que ja és
li
mort...
Li fotrem de canyos amb el xurro, eh?
No, amb aquest professor pobret ja no crec que sigui viu. Ell ho feia una mica amb el mateix sentit que tu fas les coses, Ludo.
Provocar.
Ho feia per provocar.
Però,
Tomàs,
si és un professor que tu encara recordes, devia ser molt bon professor.
Era molt bon professor, sí, sí. Ara he parlat d'aquest exemple que ell ho deia, però mira, jo no tenia especialment... jo no sóc gens artístic, ¿vale? No tenia massa amor a l'art. Nosaltres teníem història de l'art, ¿vale? I jo sempre havia una assignatura... M'agradava més la física i la química que l'art, ¿vale? I en canvi ens va fer comprendre molt bé l'art situant-lo en el context històric de quan es va crear, amb el moment social, amb el moment
manera,
econòmic...
És l'única manera correcta de
i sí, perquè aquesta mena de anar estudiant... Ho feia igual amb la història, eh? O sigui, això d'anar estudiant dates i períodes històrics i d'aquí saltem allà i d'allà saltem aquí, al final no et diu res si no ho fiques en un context, i aquest home era
per
molt
exemple,
bo
contextualitzant. Per exemple, no es pot entendre Andy Warhol sense conèixer la Guerra Freda i la CIA.
Correcte.
Però bueno, és un altre tema que en podríem parlar un altre dia. Llavors, Què diu en Cory Doctorow que s'ha de fer contra aquestes empreses? Vale? Aquestes empreses, d'entrada... A veure, Facebook. Facebook té WhatsApp. Però Facebook té WhatsApp perquè li van deixar comprar. O sigui, hi ha unes lleis antimonopoli que no s'apliquen. Les empreses informàtiques es fusionen. El problema de l'Elon Musk ara és que li estan deixant fusionar Twitter, que és XAI, amb Tesla, i després es fusionarà amb SpaceX. Almenys són empreses que ell ha muntat. I està bé. Almenys són empreses que ell ha muntat. Però tu agafes i tens Meta, vale? que es diu Meta perquè volia muntar un metavers que no ha muntat enlloc i que no funciona, vale? Però era Facebook que va comprar Instagram i després va comprar Facebook, WhatsApp i després va comprar Instagram. És a dir, els serveis que podien agafar i guanyar-lo com a primer, si va al servei, perquè no li va passés com l'havia passat en el d'abans, en el MySpace, que ell li va fotre en el MySpace, fotent pràctiques absolutament competitives salvatges que ell no permet ni de conya, doncs ell va agafar i va comprar la competència. Tot tipus de fusions. les fusions aquestes no s'haurien de permetre. Segurament la Unió Europea no podem fer-ho. Vale, comencem per una cosa. Tot el que hi ha a Irlanda, amb aquells impostos especials que es paguen, aquests paradisos fiscals que passen a Irlanda i a Liechtenstein, això s'ha acabat a la Unió Europea.
Però això forma part de la llei aquesta que
primera,
va posar.
Aquesta, no, però aquesta és la primera. Aquesta és la primera.
Paquet,
després dir, escolta una cosa, de la mateixa manera que es va muntar tot l'embolat que es va muntar amb el Content ID perquè la gent no pogués piratejar les pel·lícules de Netflix i les cançonetes de llonces a YouTube, cosa que ha fet que no existeixi cap competidor de YouTube perquè té una captura regulatòria total, perquè si algú vol agafar i muntar una competició de YouTube té que implementar el Content ID, doncs dius, tios, si tu vols operar una xarxa social a Europa, hauràs d'inventar un passaport ID, ¿vale? Però no perfilant a la persona, sinó perfilant el que es diu. I et direm que certes coses, si es diuen a perfils de menors, et cascarem. I si veiem que de cop i volta estàs permetent que t'entrin comptes de robots i que estan agafant i fent manipulació política, et cascarem. I si veiem que estàs deixant gent d'un país que toca, que està fent manipulació política en les eleccions d'un altre país, et cascarem, en comptes de que tu et beneficies perquè estàs venent tu els anuncis que permeten aquestes manipulacions. I això ho fiques per llei. I a més els dius, i ens hauràs de deixar que estiguem en els teus servidors i estiguem mirant el que passa per poder aplicar la llei. Això ho podries agafar i podries fer. I finalment, la que seria ja fantàstica és simplement el que diu en Cory Doctorow. Hi ha la llei de no es pot trencar un segell digital si hi ha una protecció de còpia que permeti que tu no puguis reparar el teu tractor o canviar-li la bateria en l'iPhone o totes aquestes coses, que sigui un delicte, i això es va incorporar per al tema del copy protection igual que el tema del Content ID, doncs, i això s'ha imposat als Estats Units, ho han imposat a tot el món, bàsicament dir, si tu, vosaltres no teniu aquesta llei, nosaltres us ficarem uns arancels molt alts. Com que ja ens han ficat els arancels alts i el Trump ha trencat la baralla, es treu això i de cop i volta alliberem i obliguem a les empreses a convertir-se en ètiques. Si empreses com Apple, si empreses com Google, si empreses com Facebook, si empreses com Twitter es comporten de forma no ètica, és perquè tenen unes lleis que tenen fetes a mida. En comptes de tocar els collons a la gent i de trencar i d'eliminar els drets dels ciutadans, perquè l'Estat està per servir els ciutadans, no al revés, el que hem de fer és tocar els collons a les empreses i que l'Estat i les empreses es peguin defensant els ciutadans, i en canvi el que estem fent és posar la pressió en els ciutadans, dir, a partir d'ara anirem amb el cul en l'aire com amb Rayos X per tot arreu perquè les empreses no es puguin beneficiar de vosaltres. Toca't els collons, home!
Això, Marc, és el mateix argument que fa servir, i jo m'agrada molt, la Simona Levy com a activista.
Ho va dir algú en el grup.
Sí,
ho va dir,
jo també ho havia comentat, a dir, deixem, per molt que no ens agradin a vegades que fan els ciutadans, David, que jo estic també d'acord amb tu. Però deixem de... Sí, els governs són covards by definition, perquè els és molt més senzill marcar normatives i retallar les llibertats de les persones que anar realment als poderosos a dir si això no es pot fer, xatos, com acabes d'explicar, Ludo. ¿Vale? I això passa sempre.
Que la reacció del de Telegram no és perquè li posis passaport digital a la gent, és perquè volen fer responsables penals personalment als directius d'aquest tipus de companyies. ¿Vale? Que fins ara i és habitual que es refugien sota el mantell corporatiu i al final no passa mai res a nivell personal. El fet d'involucrar directament a les persones, fa poc estava llegint un llibre de, no sé si els coneixeu, és la saga de Vila i Chamorro, que són dos guàrdies civils de la UCO que fan investigacions i de més, estava llegint l'últim llibre, que està molt distret, escriu molt bé l'escriptor, és un tio que té unes posicions de dreta, bastant raonable.
Home,
vaig parlar amb ell per...
Si fa de protagonistes la Guàrdia Civil, no cal
que... És un Guàrdia Civil una mica típic, és un psicòleg que es fica a la Guàrdia Civil, és un tio investigador.
Estic fart de veure a Amazon,
és molt raro.
Audible, policies nacionals i Guàrdies Civils que mascaren programació de Vox per emblanquir-los.
Aquest no té res a veure, et puc garantir.
No dic aquest cas, però...
Que no té res a veure, és molt distret.
Ho dic perquè és una tendència que m'ha cridat molt l'atenció darrerament. Però bueno,
aquest home va a una empresa a demanar-los una documentació que necessiten per una història d'un assassinat, i l'empresa comença el directiu, bueno, clar, la bola fuma, tal, no sé què, i van al jutge i el jutge diu, no pateixis, i fa una, i fa un requeriment a l'empresa i a ell personalment. No vegis com per alcohol per donar-los els papers. Vull dir, es fa superràpid. El problema d'aquesta llei, el Pavel aquest no ha saltat perquè li volguessin posar el passaport a la gent. Ha saltat perquè li poden imputar amb ell o als seus directius. Per això ha saltat. Vale? Aquest és el punt de dolor. Que estan, i el fet de sí i no de privacitat s'estan mascarant, s'està intentant portar cap a aquesta banda, el mas també, per evitar aquesta situació que no volen tenir, que el que no volen és tenir control sobre ells.
Jo estic d'acord, vale, amb tu amb això. Totalment, això m'estic totalment, sí, d'acord amb tu.
És que realment el fet de, i estic convençut que tecnològicament tenim maneres de fer aquest tipus de sistemes, sí, que sigui totalment anònim. I estic convençut que existeix, sí, aquest sistema.
Però convençut... jo que digués, qui ho farà? Ho farà Indra? No,
no, que això es farà a nivell europeu al final, no, perquè no
es pot
no fer d'una
altra
manera.
Bé. No es farà. A veure, el que s'està dient...
Us sorprendria el bé que arriba a funcionar la Unió Europea, de veritat.
La responsabilitat d'identificar-se com a adult passa a part de l'usuari. I l'usuari s'ha d'identificar com a adult i, per tant, el token que et donen, una, dos. O puc començar a comerciar amb ells, ¿vale? Perquè començo a vendre tokens per Wallapop, ¿vale? Adolescentes pajilleros, ¿vale? I ja està, vale, i tinc un negoci. Vale. O està absolutament fixat a tu.
Hi ha maneres d'evitar que no em siguem aquí navegado, pot ser anonimitza... Hi ha coses que es poden fer, segur que es
no,
poden fer coses.
No, no, seguríssim. Si el govern et dona un token i tu agafes aquest token el govern sap que l'has fet servir allà. Punt. Perquè aquest token, per validar que és correcte, l'empresa de xarxa social tindrà que validar-ho amb una operació,
sí, però,
de handshake, i el govern sabrà el que hi ha.
L'empresa només que la validi i ja no l'ha de fer servir per res, no te l'ha
vinculat. És com si tu me dius que tenim una cripto que el Banc d'Espanya té que validar les transaccions.
Però, escolta,
ja no és una cripto.
Escúchame, si el fa servir només per logejar-te i l'independitza del teu perfil, no hi ha cap problema. Això es pot fer.
Però això no és així, perquè això al final hi ha servidors, hi ha dades i totes les transaccions i tot està guardat.
No es pot, o sigui,
a mi em presenteu una arquitectura que permeti fer això sòlida i li puc fotre una auditoria i tinc el cloud code durant 2 hores allà fotent-li canya per trencar-ho. Perquè és que tu... A veure una cosa, Rodordín. Va sortir la PlayStation 2 amb aquella protecció de còpia que un xaval de 13 anys ho va petar, sí, vale? Sí. Ho va penjar a internet, van ficar un filtre a Google perquè aquelles dades no sortissin i ho van agafar i van cantar el codi amb una cançó i la van pujar al BitTorrent. Vale? I amb allò ho petaven. És a dir, si Sony amb tots els científics japonesos i algú que els hi donava un cop de mà i els hi fotia massatges amb els peus, no van poder fotre un codi a còpia, això ho peten amb la xorra. Això es peta amb la xorra.
Un moment, i encara hi ha una cosa pitjor, que no capturin aquesta informació que teòricament no és possible de capturar, com ha passat amb Hisenda, que té la
mà. No sé si ha passat o no, encara no ho tinc clar, això. Sí, lo d'Endesa sí que em van trucar.
Endesa ha passat a tots, sí, sí.
Endesa em va trucar i...
Sí, tu també va ser, igual que el Guille, que explicava aquella anècdota, tu et va passar quelcom similar, David?
Sí, el que passa que jo vaig ser molt directe, vaig dir, perdona, fa 2 anys que no estic amb vosaltres, això que estàs intentant vendre'm una moto averiada, o sigui que... Sí, sí. I a més, si us truquen alguna vegada, que no sigui d'aquest rotllo, pel tema elèctric, dieu-li que esteu al bono social, perden l'interès completament.
Sí, vas dir-ho. Mira, un tema curiós.
Esteu al bono social.
Sí,
bono social.
Digues, Dani, perdona.
Us hauré de deixar. Us
alguna cosa més del teu director de màrqueting?
Com?
No, però li anava a preguntar... Has de marxar, ho sé, però anava a preguntar una mica... Nosaltres tenim una visió molt mediterrània de la cosa. El Dani té una visió una mica més sueca.
No, clar, jo tinc la visió sueca.
Sí, que és diferent.
I clar, jo, quan vas comentar de les coses que passen com es diu, el hacking que hi ha cap dia sí i dia també a Espanya de serveis i de
no passa res, tio. Ningú ha dit res contra Endesa. Ningú ha dit. I no aquí... ha fet res.
No sé. Aquí no sé. Suposo que el tarannà que tenen els suecs, jo més o menys també, és que confien més en el govern. Hi ha el percentatge de la confiança en el govern és molt més alt aquí. També hi ha el passat que té Suècia, no és el mateix passat que té Espanya. Porten més de, no sé, quantes segles que no, Suècia no ha entrat en cap...
Des,
en cap
que guerra, va, des de que va perdre l'imperi, perquè Suècia va voler tenir el seu imperi, el va perdre, exacte, i aleshores sí que es va moderar. Aquí encara es pensem que tenim un imperi, saps? És la diferència, sí. Però bé. Dani, una abraçada, tio.
Igualment, us escolto al podcast.
Un petonet a l'orella al Rico.
Sí, està
aquí.
Doncs, que... moltes gràcies.
David,
gràcies.
David, sabent lo bé que s'ha implantat les firmes digitals, lo bé que va el DNI digital, tu creus que... O sigui, és dir, ara ho farem de puta mare.
No ha de ser una iniciativa estatal, això estic completament d'acord, ha de ser una iniciativa de la Unió Europea.
Escolta una cosa,
perquè es controla molt bé. La Unió Europea funciona molt millor del que sempre.
Té més punts de control.
La Unió Europea està molt... La sort en tenir... Jo sóc molt europeista. Jo està molt bé. Jo estaria molt bé. Jo estaria d'acord que... Escolta, autonomies, tots els països autonomies de Brussel·les i no tenim que passar per Madrid. Semblaria fantàstic. Però una altra cosa és dir... A veure, hi ha coses que... O sigui, jo com a desenvolupador et dic... Això no ho veig funcionant de forma que preservi la privacitat. El actor que certifica sap qui és qui. I a l'actor que certifica, jo no me'n fio, me'n puc fiar en el present. Mira, escolta, ara hi ha un govern que resulta que són una gent fantàstica, que no tenen familiars en judicis, que no tenen sospites, que no han estat a Filesa, que no han traficat drogues ni han fet res. Tens el millor partit polític del món i que són tots superguais i conveiar. D'aquest sí. I la propera legislatura que ve? Qui ve? L'Abascal?
Però això et dic que no ha de ser estatal, ha de ser Unió Europea que controli això, que generi aquest
però,
sistema.
Ja, el problema està després, és que, d'acord, que es faci a nivell Unió Europea, però la norma no és d'Unió Europea, la norma l'ha promulgat en Pedro Sánchez i és estatal.
No, però això ve d'una norma d'una norma
de la von der Leyen, que ho deixarà el mes de maig de l'any passat. Jo ho vaig dir jo la setmana passada.
Que això no ve d'aquí directament, però és la transposició d'una norma.
Però no és, però el que passarà, perquè és el que passarà, ja t'ho dic jo, és que cadascun dels estats voldrà agafar i retenir aquesta informació, perquè les meves forces policials volen tindre accés a aquesta informació. Igual que volen tenir accés a l'iCloud, i volen tenir accés al Google Drive, i volen tenir accés a Telegram, i volen tenir accés a WhatsApp, i volen tenir accés a tot.
Si ja el tenen. Ara ja el tenen. Qui està anonimitzat en aquests sistemes? El que es vol estar anonimitzat en aquest sistema estarà anonimitzat en un altre. No hi ha problema. És que no hi ha problema.
Bueno, i si no t'agafen i t'envien... A veure, recordem, escolta una cosa, ens va vindre fa uns anys en Ganyet en el programa a explicar-nos com li havien fotut el hack aquell dels...
Sí, dels telèfons.
El Pegasus, sí.
Li havien cascat un Pegasus. És a dir, escolta, que si et volen hackejar, et volen hackejar. Però jo el que dic és, no ha d'haver-hi... O sigui, si el govern vol hackejar, si un jutge diu, escolta, aquest senyor l'hem de hackejar i l'hem d'investigar,
no,
que em fotin micros a casa.
Un moment, que el problema no és que hackegin d'un jutge, Marc. Jo crec que acceptem que si hi ha una ordre judicial darrere, i posem entre cometes a vegades els jutges, però en principi tens un garant que si un jutge ho dictamina et puguin fer una escolta, perquè així funcionen les coses. El problema és quan et fan l'escolta i no passa per cap jutge, que és el que va passar amb Pegasus.
I tot i això, els estats han de tenir sistemes com ho direm, ràpid per poder controlar coses que no poden esperar això, ¿vale? Perquè al final ja evidentment es farà servir per coses que no són bones, ¿vale? Però hi ha gent extremadament dolenta que no es preocupa d'aquests temes i no es preocupa del que passarà, ¿vale? Aleshores, evidentment s'ha de controlar, evidentment ha d'estar molt focalitzat, molt localitzat i molt justificat, ¿vale? No estem dient que això pugui ser una cosa universal, però hi ha certes coses que hem de tenir molta cura. I sigui l'estat espanyol, sigui un teòric estat català o sigui una europea, al final necessitem... els estats necessiten eines. Una altra cosa és que considerem que són excessives i que... Vale, això
em permets una cosa? Anem al Tribunal Constitucional, perquè l'article 18.3 de la Constitució espanyola, aprovada per majoria qualificada en referèndum a Espanya, es garanteix el secret de les comunicacions i especialment de les postals telegràfiques, telefòniques, excepte resolució judicial.
Correcte. Sí, no,
per tant, aquesta mesura que volen perdre és anticonstitucional perquè porta a la possible rastrejament a l'obèstia de tothom. O sigui, a mi no em preocupa que algú digui vull saber què fa en Marc. En Marc, pobret, té un podcast i ha dit masses bajanades i masses coses personals. Cap problema. Vale? Almenys hi sou prou llest com per no ficar fotos als meus crios a por ahí i els hi tinc. Però jo no tinc cap problema. Jo el que no vull és que es foti big data contra les dades de tothom. I això permet això.
Però tu no dic, ho estan fent. Tu et penses que la gent que està a Facebook no està ja traquejada?
Doncs ves contra Facebook. Sí, el que jo vull és, com que això no s'està complint, el que vull és que el meu govern compleixi els meus, protegeixi els meus drets constitucionals i vagi contra les tecnologies de perfilat i que vagi contra deixances, contra aquestes coses.
Jo si de tot això es troba el tema d'identificació, no tinc massa problema. Ara, ja considero que s'ha d'intervenir i s'ha d'intervenir ja abans d'acabar de perdre el control del que tenim, sí. Vale,
jo que s'ha de fotre claríssim. Canya. En els tecnofeudalisme... O sigui, no és simplement... No és ni per mi o tecnologia, és dir, simplement hi ha unes normes i tothom té que jugar per les mateixes normes. El que no pot ser és que si jo monto una startup a Espanya, vale, doncs que de cop i volta doncs jo tinc que pagar un 33% d'impost de societats, vale, i en canvi em ve una startup de Y Combinator, es posa a operar aquí dintre, factura cap als Estats Units, després ho posa cap a una illa Caimán i no hi ha, i aquí ningú ha guanyat diners i no hi ha impostos que s'han de pagar.
Hi ha vares de medir diferents, Marc.
I el que no pot ser és que hi hagin fusions, infinites, i que hi hagin gegants i empreses too big to fail. Que no és que sigui perquè siguin exitoses. A veure, recordem una cosa. Google només ha inventat 3 productes. La cerca, la subhasta d'AdSense i Gmail. Cap altre producte ha sigut inventat per Google. Els ha comprat tots. Els ha fet grans, els ha explotat, el que tu vulguis. Coneixem el Google Graveyard. Sí. Però com que permeten que es fusionin, i tenim ara monstros que tenen que valen més diners que alguns països, i no es pot controlar.
Dues coses, perquè tenim coses dels oients que ara vaig a posar aquí. Una, aquesta és meva, no és de l'oient. Molta llei de copyright, molta defensa de no sé quantos... Però si ets una puta IA d'una empresa gran, fas el que et dona la gana i et saltes tots els copyrights.
Tot.
Vale? I ningú et diu res.
Ningú et diu res.
Vale. Passo a la veu dels oients. El Ciner diu, molt fan de les discussions David versus Ludo. Meravellós escoltar gent amb opinió que ni insulta ni crida. O sigui que això és un reconeixement al debat d'avui. I un altre que també vull posar jo, que és de l'Albert... Aquest és un redificionat holandès. Bueno, és català, però que viu a Holanda. Dic, per molt cutre que sigui un sistema de tokens, si l'empresa no guarda ni el token ni el moment en què es va fer servir, llavors és impossible traçar l'usuari final. Això és el que diu l'Albert, que treballa, si no, vaig a una universitat holandesa i està en aquest tipus de temes. Corregeix-me, Albert, si vaig equivocat. Universitat o empresa, ara no estic segur.
Sí, jo estic d'acord amb l'Albert. Això és exactament d'allò. Qui garantitza que no es guarda això?
La llei.
Vale.
Auditories.
Vale. I qui garantitza que els meus continguts del meu blog no es fan servir per entrenar, tot i que posa copyright, Marc Alier, 2027 o 2026, es fan servir per entrenar?
Entenc reconeixement. Que el risc és proporcional. O sigui, la
Gemini escup coses sobre guitarres elèctriques escrites per mi, paraula per paraula.
Però que ha de ser proporcional al... Ha de ser proporcional al potencial dany, vull dir. No és el mateix agafar una informació sobre construir guitarres que el que pot, fer això.
Però això, David, no és... Això aquí no. Mira, te'n recordes, Marc, quan vam estar mirant quina llicència de Creative Commons li posàvem al blog i al podcast, que ens ho vam estar mirant molt. Sí, perquè volíem que tothom ho pogués reproduir, però que si ho reproduís... Vam tenir... O sigui, que si ho reproduïen, que tinguessin la decència de reconèixer el creador del contingut. Una. I dos...
El share alike.
Així era like. I l'altre, que això sí que vam debatre molt, te'n recordes, Ludo? Si podien fer diners o no amb el nostre contingut. Te'n recordes que això també va generar un debat? Que tu deies, pues que facin el que vulguin, en la teva línia. Jo deia, pues no, si nosaltres no guanyem diners, tampoc hem de guanyar diners als altres. Era una mica aquest debat. En tot cas, no em centro en la part econòmica, que també és una part, sinó em centro en la part de reconeixement. Algú diu que quan consulta una IA i mira la informació que tu has generat, Ludo, te la reconeix?
Ninguna. Abans, ara fa un any, ara fa 2 anys, en la cerca de Google, allò que et ficava el resum, Google deia fuente aprendiz de luthier. Ara directament ho escup Gemini i es queda ample.
Et contesta l'Albert. Diu, sí, clar, has de confiar en les empreses, però les empreses són les primeres que no volen estar tot el dia donant dades als estats.
Correcte. Per tant, estem davant d'un wicked problem. És un problema molt complicat i s'han de fer compromisos. Però, clar, si el compromís és les llibertats dels ciutadans, jo m'hi oposo.
En David diu que bueno.
Que vale, diu... jo el problema és que crec que tenim un problema massa greu per no fer algo ja. Que no sé si haurem de canviar-ho després, però ho hem de fer ja. Més val una cosa feta ara que esperar, perquè és que possiblement en 10 anys, quan la cosa segueixi com estem, els governs d'extrema dreta no estaran només a Itàlia i a França, sinó que tindrem un govern d'extrema dreta a Alemanya i, evidentment, a Espanya pues, ja hi tornaran, no? Perquè, evidentment, és un problema real i és un problema de destrossar el que som com a una cosa que hem creat que amb les seves falles i amb els seus problemes que té, i la Unió Europea crec que és el millor que ha passat a Europa en els darrers 10 mil·lennis, realment.
Bueno, sí, ah, que mirem el passat, és això, mirem el coses, passat, sí.
Tot ha passat.
Clar, és que ens hem fotut tonyes fins al 1945, vull dir, i malvatges.
Una Europa unida per nosaltres és com una necessitat perquè ens garantitza almenys estabilitat els propers 30-40 anys.
Per això...
Està bé que Estats Units sigui un boogeyman o que Rússia sigui un boogeyman, perquè jo recordo que quan s'acabava la història... perquè Rússia no hi estava, els problemes eren quan començaven a haver les tensions França-Alemanya, a la mateixa Unió Europea, que amenaçaven amb trencar la Unió Europea per la meitat, finals dels 90.
Vale. Sí,
i ara ja no, ara que... Alemanya i França són molt amics, perquè tens Xina que està molt potent, tens en Putin que està encabronat i tens en Trump que està xalat.
Sí, és que clar, estem en un moment delicadet, aleshores o ens protegim o tenim un problema. Ja et dic, si de tota aquesta llei que ha de passar, això es queda aparcat, ho puc acceptar, però ja et dic que això s'ha quedat aparcat.
És que és això, la part d'apretar les empreses tecnològiques a mi em sembla molt bé, perquè és que a més el problema està en que si no apretes les empreses grans, les noves startups no tenen res a fer.
Correcte.
No tenen res a fer. Perquè a la que aixequen el cap o et compro o et copio.
Per això Telefònica segueix tenint una majoria del mercat perquè tenia tota la xarxa.
I no serà per la seva competència i lo bons que són innovant.
No,
són
no
bons això, fent jornades dient la innovació moltes vegades.
Sí, clar, això és.
A comarques, David, que sí que ens hem pogut sortir, per exemple, amb la fibra, aquí hi ha proveïdors de fibra locals que tiren ells la fibra, te la porten a casa. Et puc dir que donen molt bon servei. Vale?
Estic convençut i es poden fer coses.
I cada vegada donaran millor servei, perquè hi ha una cosa que es diu Starlink.
Sí, que és la gran competència. El que passa és que Starlink té molt poca...
Tu saps la d'anys la gent que viu a fora vila han estat esperant que els arribés la fibra o la DSL quan els arribés, que van estar anys i anys esperant fibra.
S'ha fet molta feina amb tirar
allà
fibra.
Allà al poble on estem, allà a Mallorca, el que hem tardat a tindre un internet decent.
Sí, s'ha fet molta feina amb tirar fibra. Ara només a Catalunya, parlo per la Garrotxa, però jo diria que és exemple de molts llocs, eh?
Però una cosa, la inversió massos... per portar internet a les finques, en els pobles rurals i als llocs rurals, això va a càrrec de projectes europeus, no d'inversió de l'empresa.
Sí. Però et dic una cosa, excepte massos...
No del cor de Telefònica d'Espanya.
Excepte massos molt aïllats a la muntanya, excepte massos totalment aïllats, la majoria de llocs a Catalunya... ja gaudeixen d'una fibra més que decent.
Perquè són projectes europeus.
Sí, sí.
Igual que, igual que el corredor del Mediterrani que s'ha fet
correcció.
Servir
per... Diu l'Albert que treballa en una empresa, però... Perdoneu, és que ho he dit abans i no sé per què, Albert, disculpa'm. Com l'Albert ha participat en el Catalonia Ham, allò que fem de radioaficionats i aquestes coses boges que fem, no sé per què, igual té confós o aquell dia algú deia una altra cosa. Diu que treballa en una empresa i que no és cap expert en la matèria, per la reflexió que ha fet abans.
Un parell de cosetes ràpides, el que ha dit el Marc. Reconèixer el Benjamí Villoslada va ser qui va impulsar des del govern balear precisament aquest tipus de projecte d'instal·lació de xarxes a tota la... En total, veritat, això, ja dic que és amic del programa, que ho diguem i que ho
sí,
posem.
Sí, 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 sí. A casa els meus sogres va arribar a la fibra gràcies a la iniciativa Solidades que va muntar en Benjamí.
Correcte. I després, respecte al tema aquest, jo conec situacions. Al Canà, la dona té un tiet que viu al Canà i estava amb aquestes connexions per satèl·lit que t'arribava, per satèl·lit tornava per telèfon i era un desastre total. Ara ja he començat a arribar les coses i és una meravella.
Diu en Josep Manel, que ens està seguint, diu, jo vaig crear la meva empresa quan vaig venir a viure a la muntanya per portar connexió a internet, primer WISP i després fibra òptica. Sí, WISP va ser una de les pioneres en aquest aspecte per la gent que estava a masos de muntanya, sí, sí, entre altres. I Wi-Fi Net, no?, també eren els que estaven per aquí.
Us aneu començat a donar compte com certs serveis digitals, certes webs, deixen de funcionar si entres amb la VPN?
I t'has adonat que si tens cloud, sí, que molts serveis que estan a Cloudflare quan es juga al futbol, a Lliga, als Kappa, és terrible, tio. I aquí no hi ha... Aquí parlem molt del govern i que és molt defensiu i tots l'estimem, però a l'hora de la veritat ningú critica la Lliga, els deixen fer els que s'hi dona la gana. Això que fa la Lliga no es pot fer. No es pot fer en un país democràtic. No es pot fer. I si et pilla... O sigui, i si hi ha gent que pirateja, busca'ls i pilla'ls, no perjudiquis a gent que no té ni culpa. És que és increïble com en un país democràtic es pot fer això. I ho continuen fent partit rere partit rere partit. Jo al·lucino.
Correcte.
No, no té cap sentit. Nois, jo avui haig de marxar una mica abans. No
sí,
sé si...
Escolta, sí, una cosa, Tomàs. També. La setmana que ve ja hem de parlar de dues coses.
Val?
La primera és la pregunta. Ja ha passat la singularitat o hem de posar-ho a l'agenda per algun dia d'aquests? Vale? I l'altra pregunta és, tenen drets humans els cloudbots o no? Perquè, encara que no t'ho creguis, ja he sentit a gent parlant d'això en els podcasts i parlaven serios, i jo dic, vaig a fer un cafè perquè...
A veure, una cosa, aquí hi ha una contradicció...
No cap, aquesta setmana m'està fent molt llarga.
Ja parlarem d'això, però hi ha una contradicció, diguéssim, fragrant. Si... un vot no és un humà, no pot tenir drets humans. Haurà de tenir drets de vots, hòstia, que és una altra cosa. Però
sí, a veure, Sócrates, filòsof...
La resposta a això...
Plató, Tomàs...
La resposta a això te la dona l'Asimov a una de les seves novel·les.
En moltes? Sí.
No, però que t'ho dic, a una precisament es fa aquesta pregunta i es respon. Si ja, jo buscaré quina és exactament i us posaré el tros al xat.
Avui no tinc temps de llegir, que em disculpin els oients, el recuperaré la setmana que ve, perquè també, bueno, si puc, perquè porto unes setmanes una mica boges, vale? M'agradaria que vingués aquí al podcast en Joan Anton Català, que té un llibre i un podcast que es diu Hi ha algú allà fora, vale? Que està molt bé, parla de ciència de l'espai, és molt, molt assequible, vale? I ell... coneix aquests temes que tu has suggerit, Ludo. O sigui, que a veure si algun dia s'anima i bé. És mediàtic,
parla de la Vilout?
No sé si coneix la Vilout. Suposo que té referències de la Vilout perquè sí. ell és físic i també ha estudiat astronomia. Té diverses carreres d'aquestes. Vull dir que... Per cert, ja dic, avui no tinc temps de fer propostes, però aquesta sí que us la faig. Si teniu l'oportunitat, escolteu el seu podcast, que es diu Hi ha algú allà fora.
Per cert, una cosa, jo recomano com a proposta mossegui que la gent s'escolti el del Pere i el Llop, perquè és que acaben de tancar les classes de totes les escoles de Catalunya per demà. Vale? És a dir, una cosa és el de la Dana, amb el president en un restaurant, amb una periodista i no donant alertes, i aquí és xauxa, i una altra cosa és que cada vegada que digui que té que fotre vent, ens agafin i ens aturin tot, escoparem tot. Ara és que ningú vol que l'enganxin cagant, O sigui, ens estem passant de prudents, perquè demà no farà prou vent.
Jo tinc una cosa, a l'escola dels meus fills hi ha moltíssims arbres i un petit bosc, i jo agraeixo que tanquin, perquè és perillosa. O sigui, quan va haver-hi vam tenir un esclafit tèrmic, jo veig que a Vilafranca vam tenir un esclafit tèrmic fa uns anys, van trencar tres arbres de l'escola.
Doncs potser s'haurien d'esporgar una mica les branques.
No, ho han fet, ho han revisat, però...
S'està convertint una mica tot això massa paternalisme. Jo estic d'acord amb el Ludo.
És mateix. No,
però... Sí, una cosa és... Perquè tancar algú és perquè la situació de perill és global i imminent per tothom. I això sí que és veritat que és una situació de risc.
I una altra cosa és que s'estudien casos, dir, escolta, que es posa a disposició, jo dono l'opció a tots els directors, si voleu cancel·lar les classes demà, podeu fer-ho. La professora de Vilafranca diu, escolta, ei, que... o de Vilanova, escolta, que tenim uns arbres, que tenim unes coses, ens quedem a casa demà. O avui ja, no sortim al pati.
Què passa que això, quan després hi ha problemes, hi ha, diguéssim, responsabilitats...
Ningú es vol treure les coses de la seva pilota. Amb la qual cosa, ara és màxima prudència. I demà no farà tant de vent.
Passa que això,
sí,
a la llarga...
Espero que demà no passi res.
Demà i dissabte sí que s'espera molt vent. Però bueno, aquí hi ha cops de 50 km per hora. Gast, o sigui, cops de vent, no ben sostingut. ¿Vale? A veure, deixeu-me acabar el podcast amb dos comentaris que han fet els oients. L'Andreu Guinart ha dit... Iep és un excel·lent divulgador, això ho fa en relació amb en Joan Anton Català. És molt bon divulgador, cert? I el Ciner acaba dient l'Asimov s'ha de llegir tenint en compte quan es va escriure cada llibre, que hi ha molta cosa dels anys 50 i això és cert. Alguna cosa dels anys 50 encara és vàlida, però tenir la referència de quan és superimportant.
Aquest concretament és dels 80, el llibre, però bueno.
En els 80 l'Asimov va fer prediccions molt, molt interessants, encara que jo segueixo dient que el que s'ha de llegir és Snow Crash i l'Era del Diamant de Stevenson, perquè anem directes cap a l'Era del Diamant abans de 2035.
Totalment cert. Nois, moltes
totalment.
Gràcies.
Totalment, és que
David...
anem puntuals. Passant per Snow Crash a mig camí.
Sí, David, un plaer, tio, tenir-te avui aquí.
Igualment.
Moltes gràcies, David.
És un luxe tenir oients com tu i com molts altres, eh? És
una
passada, tio.
És un luxe poder agafar i debatir, dir les coses i...
Perdoneu que no hagi inclòs avui les propostes. He anat de bòlit, la setmana que ve sí, i una abraçada a tots, ens retrobem la setmana que ve. Adeu.
A reveure.
Adeu.